TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 22 d'abril, en què parlam de l'explosió de gas en un pis d'Eivissa que ha deixat dues persones ingressades en estat crític a l'UCI i una en observació a urgències. La previsió és que siguin traslladats a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. Tot això quan l'Ajuntament ha hagut de reubicar en hotels. Aquesta nit, a bona part dels residents de l'edifici afectat són prop de la meitat dels qui hi residien. Es tracta d'un bloc de pisos protegits del barri de Can Cantó, construït l'any 2007 i on s'hi feien unes obres de remodelació. N'han parlat a la primera hora d'aquest informatiu amb el cap dels bombers d'Eivissa, Juan Antonio López.
Se estaba pasando de un sistema de gas canalizado a un sistema de vitrocerámicas eléctricas y se ve que en ese proceso pues hubo un fallo en, alguna de esas canalizaciones de gas no quedó debidamente sellada y de ahí se produjo la fuga.
L'explosió va ser tan potent que es va poder notar des de diferents punts de la ciutat, així ho varen viure alguns dels veïnats.
Gracias a Dios que mi hija se había ido también a estudiar y a repaso.
Salimos, cuando salimos fue ver a toda la comunidad de afuera gritando, llorando y saliendo a resguardarse, a salvarse, a salir.
Abans, però, tot d'una, en parlam, abans, però, repassam altres titulars d'aquesta jornada. Avui la Cambra Alta vota la proposició per reformar la Constitució i que Formentera pugui tenir un senador propi.
És la passa definitiva després que el Congrés ho aprovés el mes de març. La modificació haurà de comptar amb el suport de les 3/5 parts del Senat. Els dos grups majoritaris, PP i PSOE, li donen suport.
També el Parlament ha aprovat el decret anticrisi del govern per fer front a les conseqüències de la guerra de l'Iran.
Ha tirat endavant amb el suport del PP i del Partit Socialista, amb l'abstenció de Més i el vot en contra de Vox. És el paquet de 160 milions aprovat pel govern fa unes setmanes.
I el Tribunal Suprem rebutja que Francina Armengol torni a declarar en el judici del cas Mascaretes.
Ho havia demanat l'exassessor del Ministeri de Transports, Coldo García. La defensa de García reclamava que el darrer informe de l'UCO no coincideix amb la versió que va portar Armengol a l'inici del judici per escrit.
I els aeroports de les Balears tindran aquest estiu prop de 48 milions de places disponibles per volar. Això és un 2,6% més que les oferides l'any passat.
La pujada en el nombre de seients disponibles serà del doble, de més del 5%, en aquest cas de l'aeroport d'Eivissa, on ja hi ha prop de 10 milions de places per volar aquest estiu. En el cas de Palma se superaran els 33 milions i a Menorca hi haurà disponibles 4,6 milions de seients. Javier Gándara és president de l'Associació de Línies Aèries.
No necessàriamente estos incrementos, pues para Baleares del 2,5%, pues dice, digamos, que va a ser especialmente en junio, julio, agosto, sino que es más repartido a lo largo de temporada.
A les 8:30 parlarem sobre l'amenaça de manca de combustible que fan front les aerolínies a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Ho farem amb el professor de l'UPC i expert en trànsit aeri, Òscar Oliver. També el mateix dia en què parlam del desallotjament de l'assentament de Sa Joveria Eivissa, que s'ha completat sense incidències.
Els antics residents d'aquest campament, el més gran de tota l'illa, cercen ara on dormir, mentre que la propietat s'enfronta a la tasca de fer neta aquesta zona. Calculen que les feines s'allargaran 2 setmanes i costaran 150.000 euros.
I les Balears tindran 168 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, aprovat ahir en Consell de Ministres.
Una inversió que en total mobilitza 7.000 milions d'euros, el triple que l'anterior pla, amb l'objectiu d'aconseguir un parc públic d'habitatge amb prou volum i capacitat per condicionar el mercat. El govern central es reunirà amb les comunitats autònomes dia 28 d'abril per parlar del pla.
I en els esports, el Mallorca no va passar de l'empat contra el València. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, empat a 1. Ahir a Son Moix, Samu Costa va marcar el gol vermell al minut 49 i Sadik va empatar al 67. Amb aquest empat, el Mallorca suma 35 punts i és a 3 del descens que marca l'Elx. El conjunt alacantí rep avui la visita de l'Atlètic de Madrid. Pel que fa al pròxim rival del Mallorca, l'Alavés va perdre nit per 2-1 al Bernabéu contra el Madrid. Per tant, el Mallorca visitarà dissabte Mendizorroza en 2 punts més que el conjunt vitorià. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma va guanyar per 0-2 a la pista del Noia, una victòria que deixa pràcticament assegurada la participació del conjunt mallorquí al play-off pel títol.
I pel que fa al temps, avui continua la bonança. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tornarà a ser una jornada de calma, però destacarà una entrada de pols en suspensió. Farà sol, però estarà filtrat per aquesta calitja. El vent bufarà fluix i la mà estarà molt tranquil·la. I quant a la temperatura, tindrem pocs canvis. La màxima girarà entre els 23 i els 28 graus aproximadament i fins i tot de forma puntual podríem arribar a fregar els 29.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Caterina Abany, Cristina Bausà i Toni Escandelles. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Una explosió de gas en un pis d'Eivissa ha deixat dues dones en estat crític a l'UCI de l'Hospital Can Misses. Els fets varen passar a les 5 i quart de l'hora baixa en un edifici de pisos protegits del barri de Can Cantó, construïts el 2007 i on en aquests moments s'hi feien unes obres de remodelació. L'explosió va ser tan potent que es va notar des de diferents punts de la ciutat.
Amb la primera hora d'aquest informatiu n'hem parlat amb el cap dels bombers d'Eivissa, amb Juan Antonio López Casado, que ens ha explicat que quan van arribar hi havia molts desperfectes en aquest edifici.
Quedaron tres apartamentos prácticamente totalmente destruidos, comunicados entre sí porque desaparecieron los tabiques y las paredes intermedias. Y luego por las fachadas también la explosión hizo que las barandillas, las cristaleras, que todo saliera despedido. Incluso salieron proyectados hasta otro edificio que hay detrás, donde los jardines de unos adosados quedaron todos llenos de escombros.
Ara hi ha la investigació que continua en marxa. En aquests moments s'estan intentant esclarir les causes d'aquesta explosió. Sigui com sigui, el cap de bombers explica que s'hi estava fent una remodelació.
Se estaba pasando de un sistema de gas canalizado a un sistema de vitrocerámicas eléctricas. Y se ve que en ese proceso pues hubo un fallo alguna de esas canalizaciones de gas no quedó debidamente sellada y de ahí se produjo la fuga.
Els veïnats d'aquest bloc, un bloc de pisos socials a Libàbia on resideixen 22 famílies, expliquen que l'explosió va ser sobtada. Juan Carlos viu just a l'edifici a l'habitatge de damunt, d'allà on es va produir l'explosió.
Pues gracias a Dios estoy vivo. Estaba en el sofá descansando y he sentido pues un estruendo, una cosa extraña, volando papeles, ruidos y entonces ha sido cuando se me ha venido el televisor encima.
Han de dir que la primera previsió de l'Ajuntament era que només tres de les famílies haguessin de ser reubicades en apartaments o en hotels a causa dels desperfectes. El cap de bombers, però, ens ha explicat que finalment molts tenien inquietud, no volien tornar per por a que hi hagués altres explosions. Per tant, la gran majoria han passat la nit fora d'aquest edifici. En un primer moment, 70 persones van ser desallotjades a correcuita.
Salimos, cuando salimos fue ver a toda la comunidad ya afuera, gritando, llorando y saliendo a resguardarse, a salvarse, a salir corriendo, porque todo el mundo decía que el gas, que salgan.
Y yo, claro, al salir todo corriendo nadie se para a coger. Yo tengo un bolsito con las medicinas y he subido por eso, por las medicinas.
Hem de dir que entre els ferits que han estat atesos n'hi ha tres que han estat traslladats a l'Hospital de Can Misses, dues dones de 45 i 21 anys en estat crític a la unitat de cures intensives i un home de 23 anys en observació a urgències. I en aquests moments estan pendents de si podrien ser traslladats a l'Hospital La Fe de València, a la unitat de cremats, perquè aquesta és una possibilitat que van comentar, que van dir els serveis d'emergències. Sigui com sigui, aquestes persones més afectades són les que es trobaven a l'habitatge sinistrat, segons explicava un familiar que viu just davant.
Ha temblado toda la casa y cuando han temblado me he levantado y he salido afuera, he abierto la puerta y he visto que el balcón de mi prima estaba echado todo abajo. Yo me he puesto a chillar, a llamarla. He visto a la novia del chico y al niño y le he preguntado, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Y está arriba, entonces he pedido ayuda para que la cogieran y ha salido ella andando, es que han salido andando.
Aquesta veïnada explicava als micròfons d'IB3 que l'explosió s'ha produït just quan han obert el grifó de l'aigua calenta. A més, lamenta que fa temps que es queixen a l'Ibavi per problemes amb el gas.
Ha habido mucha fuga, una no li va la hornilla, siempre olores a gas.
El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateos, ja ha dit que s'ha posat en contacte amb l'IBAVI i amb el Batle d'Eivissa i que avui es desplaçarà a l'illa per seguir aquesta situació.
A les 8:30 en parlarem amb Lola Penin, que és la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Eivissa. Són ara les 8:10.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Formentera és a una passa de tenir senador propi. Avui el Senat vota la proposició per reformar la Constitució i que l'illa pugui tenir un senador independent d'Eivissa, una fita històrica i que es farà en lectura única, la qual cosa ha accelerat el procés. La modificació haurà de comptar amb el suport de les 3/5 parts dels membres de la Cambra Alta.
La quarta reforma de la Constitució acabarà aquesta setmana el seu recorregut parlamentari, ja que s'aprovarà de manera definitiva i després es publicarà al Senat. Modifica l'article 69.3 perquè Formentera disposi de senador propi. El mes de març ja es va aprovar al Congrés amb el suport del PP, després que el PSOE permetés aprovar una esmena a la reforma perquè la Constitució es mantengui amb la denominació Eivissa en castellà i no la d'Eivissa, com va proposar el Parlament. L'actual senador d'Eivissa i Formentera, Juanjo Ferrer, titlla aquest moment d'històric.
Que serà que per fi, llavors de més de 30 anys de lluita, cada una de les illes tingui el seu propi escó al Senat. Evidentment, la més infrarepresentada ha estat sempre a Formentera, perquè, per exemple, en el nostre cas, el senador Eivissenc fa, o ha fet, o farà 3 anys, i la senadora formenterera pues, farà el darrer any.
El Parlament ja havia intentat aprovar a les Corts aquesta reforma de la Constitució en altres 3 legislatures sense aconseguir-ho. Avui, si tot va com està previst, acabarà aquest procés i Formentera deixarà de compartir senador amb Eivissa. Per cert, que la presidenta del govern, Marga Proens, es desplaça avui a Madrid per seguir aquesta passa important per les illes.
I el decret anticrisi del govern per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà ha tirat endavant el Parlament amb el suport del PP i del Partit Socialista en l'abstenció de Més i amb el vot en contra de Vox. El paquet de 160 milions d'euros aprovat pel govern fa ja unes setmanes.
Tot i la petició del vicepresident Antoni Costa perquè no hi hagués oposició a unes mesures que ha qualificat de bones per als sectors productius, Vox ja ha votat en contra, entre d'altres coses, perquè, segons diu Manuela Cañadas, el PP no els ha tingut en compte.
El título de este decreto ley debería ser Decreto del engaño PP-PSOE. Y el fraude de la urgencia como escudo presupuestario.
Tot i el seu suport, Iago Negueruela, del PSIP, ha lamentat que no s'aprovi també un paquet de mesures socials, cosa que el vicepresident Antoni Costa no descarta.
Que hoy falte esa parte social no es por culpa de los partidos de izquierdas. Es porque ustedes se están desplazando peligrosamente hacia lo que opina Vox, peligrosamente hacia lo que dice Vox.
Continuarem avaluant l'evolució de la crisi i adoptarem noves mesures si és necessari, incloses mesures de caràcter social per protegir els col·lectius més vulnerables.
El PP reconeix que les mesures socials no s'han aprovat en aquest decret perquè no es volia posar en risc la resta.
Ha estat en una sessió al Parlament que la regularització extraordinària d'immigrants ha estat objecte de retrets entre la presidenta Marga Proens i el líder de l'oposició, Iago Negueruela. Els socialistes acusen el govern d'obstaculitzar el procés, tot i de comptar, diu Negueruela, amb el suport dels sindicats patronals, entitats socials i l'Església. Proens considera que el govern espanyol i el PSIP fan un ús partidista de la immigració. La presidenta ha criticat que la gestió administrativa recaigui sobre els ajuntaments sense prou recursos ni informació.
Son ustedes los que están solos frente al conjunto de la sociedad. No es usted contra Sánchez, es todas las entidades y ustedes en contra.
No, això no va de drets. Això va d'oportunisme. Això va d'improvisació. Això va d'instrumentalització. I això va de caos.
I continuem encara parlant de migració. La Universitat de les Illes assegura que la ruta algeriana està consolidada i va en augment. Les dades enguany continuen mostrant aquesta tendència a l'alça. A dia 15 del mes de març havien arribat a les Illes 1.153 persones migrants a través d'aquesta ruta. Això és un 32% més que l'any passat. Són dades de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, que també recull que el perfil dels migrants és de cada vegada més divers. Hi ha més dones i menors. Carme Moreno.
La doctora i professora de Dret Internacional Públic de la UIB, Margalida Capellà, que ha elaborat l'informe de l'Observatori de Migració de la Mediterrània, explica que les embarcacions amb perfil subsaharià transportaren de mitjana 23,2 persones davant les 15 de les magrebines, un fet que representa, diu, més risc per a totes les persones que hi van a bord. Capellà també ha destacat que l'any passat arribaren 614 menors, d'aquests 497 no anaven acompanyats i el nombre de dones gairebé es va duplicar respecte de 2024, amb un total de 637 dones. En aquest sentit, ha lamentat els riscos de les dones de patir agressions sexuals durant la travessia.
I ens preocupa que se puguin donar aquestes situacions i que no hi pugui haver un protocol per detectar aquestes situacions d'agressió sexual una vegada arriben aquestes dones. I també ens preocupa que les dones es veuen que són una minoria dins aquestes arribades, però precisament el fet de ser una minoria constitueix un factor de risc per a aquestes dones que arriben.
La universitat també ha iniciat una col·laboració amb la plataforma Projector Patrones, que té com a objectiu donar assessorament legal i evitar que es criminalitzin i es vulnerin el dret dels migrants que són acusats de fomentar el tràfic il·legal de persones quan arriben a les illes. A la seva coordinadora, Inés Marco, ha dit que la manca d'assessorament legal dels migrants fa que moltes vegades hi hagi irregularitats en els processos legals contra ells. Marco també ha detectat un canvi de tendència pel que fa a les penes.
Lo que vemos es que a partir de 2024 cada vez vemos más conformidades. Fiscalía está proponiendo 3 años de condena, por lo tanto las personas sí entrarían en prisión en caso de declararse culpables y lo que vemos también es que en los casos en los que están yendo a juicio los tribunales están condenando a penas más altas, más o menos en la dirección de Canarias.
Pel que fa a la xifra de persones mortes o desaparegudes, la universitat reclama que s'investiguin les morts de migrants i que s'ofereixin dades oficials. La delegació del govern espanyol a les Illes ha reconegut 63 persones mortes el 2025, però diverses ONGs apunten a més de 1.000 persones mortes o desaparegudes.
I la Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició per part d'un navegant dilluns passat en aigües de Cabrera, segons a fonts de l'Institut Armat. L'avançat estat de descomposició dificulta la identificació, encara que sí que s'ha pogut constatar que es tracta d'un home. I el desallotjament de l'assentament de Sa Joveria a Eivissa s'ha completat sense incidències. Els antics residents d'aquest campament, el més gran de tota l'illa, cerquen ara on dormir mentre la propietat s'enfronta a la tasca de fer netar aquesta zona.
Calculen que les feines s'allargaran 2 setmanes, unes tasques que la propietat estima que podrien suposar de la seva butxaca un desemborsament de 150.000 euros. 7 dels desallotjats han rebut un acolliment d'emergència ja en considerar-se casos vulnerables. Per la resta, el futur és incert, com és el cas de Mohamed, que fa 3 anys que viu a l'assentament i que treballa de cuiner. Se'n va anar fa 3 dies i ahir, quan va intentar recollir les seves coses, no li deixaren entrar.
Estuvo ayer en una zona, como un parque como esto, y me han echado.
¿En un parque?
Sí, y ayer toda la noche no he dormido. De momento estoy buscando dónde quedar. España nos vendió de una vez por Marruecos, para Marruecos, y ahora nos vende otra vez por la culpa de Chabola.
El balde d'Eivissa, Rafa Triguero, denuncia que hi ha gent que s'aprofita de la misèria.
Se han encontrado personas ocupando, viviendo en esas condiciones que tenemos ahí dentro, pagando entre 200 y 500 euros a personas que se aprovechan del drama habitacional y del drama de un asentamiento de estas características.
Sa Joveria va ser un dels primers assentaments d'infrahabitatges a Eivissa, tot i que actualment tenia prop de 80 habitants. L'estiu de l'any passat va arribar a acollir-ne més de 400.
I les Balears tindran 168 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030, aprovat ahir en Consell de Ministres, una inversió que mobilitza 7.000 milions d'euros el triple que l'anterior pla amb l'objectiu d'aconseguir un marc públic d'habitatge amb prou volum i capacitat per condicionar el mercat.
El nou pla tindrà una fórmula de cofinançament que comporta un 60% per part de l'Estat i un 40% per part de les comunitats autònomes. El conseller d'Habitatge del Govern, José Luis Mateo, ha reclamat que les comunitats puguin decidir en quines polítiques es podran invertir els 168 milions d'euros de finançament que preveu aquest nou pla per ajudes i nous habitatges.
Esto lo que implica es que, así como el Estado multiplica por tres su aportación respecto del último plan de vivienda, las comunidades autónomas multiplican por siete esas aportaciones. Por lo tanto, que quede claro que el plan estatal de vivienda en un 40% va a venir financiado per la comunitat autònoma.
Els principals objectius d'aquest pla estatal d'habitatge inclouen l'impuls en la construcció d'habitatge públic i assequible i la rehabilitació del parc residencial. És la ministra Isabel Rodríguez.
Que considero es uno de los grandes consensos sociales, que la sociedad española no está dispuesta a que de nuevo con el dinero de todos se enriquezcan unos pocos y otros se queden sin casas, sin lugares donde desarrollar su vida.
El govern central es reunirà amb les comunitats autònomes dia 28 d'abril per preparar la conferència sectorial que ha de tenir lloc després de les eleccions andaluses del mes de maig i que pretén arribar a un acord sobre aquest pla d'habitatge. I són ara les 8 i 20 minuts, anem en directe fins a l'Hospital de Manacor. El sindicat mèdic confirma que es manté la vaga de metges prevista per la setmana que ve, que comença dilluns i que s'allargarà fins dia 30 d'abril. Tot plegat davant la manca d'acord en les negociacions mantingudes amb el Ministeri de Sanitat per tenir un estatut marc propi. Les aturades dels mesos anteriors han obligat a suspendre milers de proves diagnòstiques, intervencions i de consultes a l'especialista. Avui i demà s'han convocat un seguit d'assemblees informatives als hospitals de Son Espàs, a Mateu Orfila, a Mó, a Manacor, precisament a l'Hospital de Manacor. I avui, Caterina Vany. Caterina, bon dia.
Bon dia, idò. Ara som aquí en aquesta sala d'actes d'un hospital que ja ho sabeu de la comarca del Llevant, que recordem està en obres en aquest moment justament per acollir el doble de pacients, prop de 170.000, prop de 170.000 pacients. Ha començat ja aquesta assemblea informativa per preparar la vaga de la setmana que ve. Vos puc dir que just a l'entrada de l'hospital hi ha llocs ben vistosos, hi ha ja penjats alguns cartells que tornen a convocar aquesta jornada de aturades a llocs ben estratègics d'aquest centre hospitalari. Han dedicat el CIMEVAL en aquest moments, que és el convocant de la protesta, apela directament als ciutadans, els demanen suport directe als pacients, avisant que la partida de metges, la fugida de metges cap a la privada, també cap a l'estranger, fa que augmentin les llistes d'espera. També hi ha manco temps per atendre els pacients i, en qualsevol cas, també més rotació de metges. Escoltam Margalida Mestre, ella és neuròloga d'aquí de l'Hospital de Manacor.
Ja sabeu que hi ha una fuga, tant a la privada aquí a nivell de Mallorca i també se'n van a l'estranger perquè les condicions de feina són millors, poden combinar la vida personal amb la vida laboral d'una manera millor i estan més reconeguts.
I com en anteriors convocatòries dels mesos passats, durant tots els dies de la vaga d'aquestes aturades es faran concentracions a les 8 i mitja del matí a tots els hospitals públics de les Illes Balears. A banda de tot això, d'aquestes aturades, dia 29 d'abril hi ha convocades dues manifestacions diferents, una a Eivissa, al passeig Vara de Rei, i també una altra a Palma, al passeig del Born. Han de dir que el col·lectiu metge denuncia excés de feina i jornades molt i molt llargues, ens diuen, amb guàrdies i hores d'estiu que no sempre avisen, es reconeixen adequadament, exigeixen, per tant, mesures per limitar la pressió assistencial. Escolta'm Ramon Guitart, que ell és metge de medicina interna de l'Hospital de Manacor.
Després de 24 hores seguides de feina ininterrompuda, penso que per tema de seguretat i per tema de responsabilitat no seria ètic que un metge pugui atendre un malalt en aquestes condicions.
I demà, heu de saber que també hi ha assemblees informatives, seran a les 9 del matí a l'Hospital de Son Espàs, en aquest cas de referència, i a les 2 del migdia ja al Mateu Orfila de Mahó. Quedant pendent, per tant, aquí al Saló d'Actes de l'Hospital de Manacor per saber què han dit en aquesta assemblea, que ara es troben reunits aquí un centenar aproximadament de bates blanques.
Gràcies, Caterina. Tot això mentre el Sindicat de Tècnics d'Infermeria, SAE, adverteix un nou col·lapse a les urgències de Son Espasa. Segons les darreres dades de l'IB Salut, 56 pacients esperaven un llit per ser ingressats a planta i alguns amb esperes de gairebé 5 dies.
El sindicat assegura que la situació és insostenible, que arrossega des de divendres. El seu delegat Alejandro Juan diu que la gerència de l'hospital continua sense adoptar solucions.
Como ya avisamos la semana pasada, este colapso antes era puntual, era como la campana de Gauss. Venía la gripe, se iba, venían las alergias, se iban, venían los turistas, se iban, pero ahora ya hemos subido con la gripe y ahora ya no tienes ese momento de bajada que dices, mira, me espera una ola dentro de mes y medio. No, ahora es mes a mes, semana a semana.
L'IB Salut ha activat un pla destinat a minimitzar aquesta saturació, destacant un reforç de personal a urgències i la reprogramació de cirurgies no urgents, així com el manteniment del personal del pla d'hivern.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, encetam els esports, parlem avui del Mallorca, que no va passar de l'empat contra el València. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, empat a una a Son Moix. Samu Costa va marcar el gol del conjunt vermell al minut 49 i Sadik va empatar al 67. El Mallorca va tenir oportunitats per sentenciar el partit a l'1-0, però no va estar encertat de cara a porteria. És el tècnic del Mallorca, Martín de Michelis.
Un momento de supremacía, los primeros 25 del segundo tiempo. Se abre con una jugada de pelota parada. Hubo un par de intervenciones del arquero muy, pero muy buenas, las que sostuvo al Valencia en partido. Bueno, después defendimos mal un saque de banda, pero creo que quedó demostrado lo que queremos ser, porque incluso cuando quedaban 5 minutos el equipo seguía pensando en sumar de a 3 y no de a 1. Entonces, la verdad que me siento muy, muy feliz de ver a los chicos competir así de principio a final.
Amb aquest empat, el Mallorca suma 35 punts i és a 3 del descens que marca l'Elx. El conjunt alacantí rep avui la visita de l'Atlètic de Madrid. El migcampista Samu Costa té clar que el Mallorca aconseguirà la permanència.
Yo lo digo que vamos a salvar, lo digo aquí, porque estamos en un camino muy bueno, pues el equipo, están todos metidos, creo que es el momento de aprovechar como estamos y yo voy a hacer de todo por ayudar a este club.
I pel que fa al pròxim rival del Mallorca, l'Alavés va perdre a nit al Bernabéu per 2-1 contra el Madrid. Per tant, el Mallorca visitarà dissabte Mendizorroza en 2 punts més que el conjunt vitorià. El tècnic Martín de Michelis és optimista.
Me gustó verle las caras a los jugadores en el vestuario recién. Post empate, mira, el único partido que perdimos fue en Elche y podría haber sido algo que nos hundiese de lo anímico. Yo creo que esas dos semanas que pasaron nos hicieron tomar un impulso y una bronca y unas ganas de volver a ganar. Bueno, quizás lo de hoy nos hace salir con muchísima más bronca para ganar en Alavés.
Pel que fa a la resta de la jornada d'ahir a primera, l'Atlètic Club de Bilbao va guanyar per 1-0 a l'Osasuna i el Betis va guanyar per 2-3 al camp del Girona. Per avui, com deien, 3 partits més. A les 7 juga un rival directe del Mallorca, l'equip que marca el descens, l'Elx, que rep la visita de l'Atlètic de Madrid. A les 9 es disputarà el partit entre la Reial Societat i el Getafe i a les 9:30 es tancarà la jornada de dimecres al Camp Nou amb el Barça-Celta. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma va guanyar a nit per 0-2 a la pista del Noia, una victòria que deixa pràcticament assegurada la participació del conjunt mallorquí al play-off pel títol. Lucao i Charuto marcaren els gols del conjunt mallorquí. Antonio Vadillo és el tècnic del Palma.
Hemos sido superiores, ¿no? Es cierto que no hemos encontrado un Noia muy, muy mermado, pero creo que nosotros hemos estado a un buen nivel, muy superiores, con muchas situaciones de gol, no hemos tenido acierto. Creo que quizás era para haber ganado con más tranquilidad, ¿no? Habernos distanciado el marcador un poquito antes.
I ara, dissabte, sense temps per descansar, el conjunt mallorquí rebrà Son Moix la visita d'Oparrulo. El tècnic Antonio Vadillo espera un partit molt complicat.
Tenemos que descansar ahora, pensar en el partido de sábado contra Oparrulo, que es un equipo que está haciendo también, al igual que no, ya una grandísima temporada, que nos va a poner las cosas muy difíciles, ya lo vienen demostrando en todos sus partidos, que le está complicando los partidos a todos los equipos. Y nosotros, bueno, nos obligará a hacer un gran partido, a mostrar un nivel alto si queremos sacar los 3 puntos.
aquest partit de dissabte entre el Palma i Oparrulo Son Mos. Començarà a les 6 i el podreu seguir en directe, com sempre, aquí a IB3 Ràdio. I en bàsquet avui tenim jornada intersetmanal molt important per als equips balears a la primera FEB de bàsquet. L'Estia Menorca jugarà quan falti un quart per les 9 a la pista de l'Eima Corunya, un dels favorits per pujar a la Lliga CB. A les 8:30, el Palmet de nou en posicions de descens té un partit complicadíssim a la pista de l'Oviedo, i a les 8 el Fiwi Mallorca rebrà Son Moix la visita del Guipúscoa. El conjunt mallorquí necessita rompre la mala ratxa de 10 derrotes consecutives.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30 del matí. Repassant quines són les claus d'aquest dimecres, l'explosió de gas en un pis a Eivissa ha deixat a dues persones ingressades en estat crític a l'UCI i a una en observació a urgències. Acabem de conèixer una actualització del seu estat de salut. Carmen Cires, bon dia.
Dones de 21 anys ja ha estat traslladada a la unitat de cremats de l'Hospital La Fet de València. L'altra, una dona de 45 anys, continua a l'UCI de l'Hospital Can Mises, i un tercer ferit de 23 anys es troba en observació d'aquest hospital eivissenc. També hi ha un home de 21 anys que roman a l'UCI de la Clínica del Roser amb diverses fractures i també politraumatismes. A les 9 del matí està previst que tècnics de l'Institut Balear de l'Habitatge visitin l'edifici perquè alguns veïns es queixaven a nit de fuites de gas. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha informat que les famílies afectades per l'explosió van decidir finalment a darrera hora de la nit no tornar als seus habitatges a dormir. Per això, el consistori va haver de gestionar diversos allotjaments d'emergència en apartaments de la ciutat per reallotjar finalment un total de 36 persones.
I avui la Cambra Alta vota la proposició per reformar la Constitució i que Formentera pugui tenir un senador propi.
Es la passa definitiva després que el Congrés ho aprovés el mes de març. La modificació haurà de comptar amb el suport de les 3/5 parts del Senat. Els dos grups majoritaris, el PP i el PSOE, li donen suport.
També el Parlament ha aprovat el decret anticrisi del govern per fer front a les conseqüències de la guerra de l'Iran.
Ha tirat endavant amb el suport del PP i del Partit Socialista, amb l'abstenció de Més i amb el vot en contra de Vox. És el paquet de 160 milions aprovat pel govern fa unes setmanes.
I a les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars. A Menorca hi ha 140 places sense cobrir de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una xifra que ha donat a conèixer el senador per Menorca, Cristóbal Marquès. Assegura que a la comissaria de Mahó hi manquen 60 agents i a la de Ciutadella el 30% de la plantilla. Una situació que es repeteix, sosté, a la Guàrdia Civil, en llocs com ports i l'aeroport. Un dels motius d'aquesta situació, segons els populars, és les males condicions laborals. Per això exigeixen la millora del complement d'insularitat.
I a Mallorca, les empreses promotores del camp de Polo de Campos s'enfronten a una multa de 400.000 euros per infraccions comeses des del 2017. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La sanció s'ha posat perquè durant anys van desenvolupar aquesta activitat sense cap llicència i, a més, van cometre una infracció urbanística molt greu. Però la sanció inicial de 600.000 euros s'ha rebaixat a la meitat perquè l'activitat es va legalitzar l'any passat i s'ha esbocat la construcció feta sense permís.
8:33 minuts. Sortim ara a l'exterior. Estan pendents avui de l'estat de salut de les tres persones ingressades per mort de l'explosió de gas ahir en un pis d'Eivissa. Recorda'm que els fets varen passar a les 5:15 de l'hora baixa en un edifici de pisos protegits del barri de Can Cantó, construït el 2007 i on en aquests moments s'hi feien obres de remodelació. Finalment, la majoria dels veïns no hi han passat avui la nit perquè, tot i que algun dels habitatges estaven habitables, els veïnats temien que es repetissin les explosions. Allà hi ha el nostre company, el Alberto Ferrer. Alberto, bon dia. Quina és la darrera hora?
Bon dia. El que us podem contar és que aquesta passada matinada s'ha traslladat a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València a la jove de 21 anys que ahir estava ingressada a Eivissa a la UCI, però es va traslladar en aquest centre valencià especialitzat. Segueix a l'unitat de crítics de l'Hospital Can Mises una dona de 45 anys i també segueix amb observació a urgències un jove de 23 anys que estaria estable dins la gravetat. A més, més d'aquesta altra persona que està ingressada a la policlínica Vilàs, un home que també es trobaria a l'unitat de cures intensives amb diverses fractures. Aquí, a la vista, la llum del dia és impressionant, amb restes de runa esteses per l'aparcament i també pel primer pis on es va enregistrar l'explosió. Però també veiem delimitada amb cinta policial tota aquesta zona. També veiem que hi ha una nena, un dels balcons, senyal que alguns dels veïns han decidit tornar davant la situació que la majoria dels pisos, dels 19 que hi ha, dels 22 que hi ha, n'hi ha 19 que es considera que no han patit danys estructurals. Bé, aquesta nena ens mirava des del balcó, els operaris d'Airbus s'estan emportant contenidors de runa, de tot el material que va quedar dispersat per la zona, que va arribar fins i tot a les piscines i les terrasses dels adossats que hi ha just al darrere d'aquest edifici del carrer de Sacala de Sant Vicent, i tota l'ala on es va enregistrar la deflagració segueix mascarada. L'Ajuntament ha informat que davant la intranquil·litat d'aquests veïns es va buscar ahir allotjament pels 22 pisos de l'edifici. En total han estat 36 persones les que han passat la nit fora. Encara que només n'hi ha 3 d'aquests pisos que hagin patit danys estructurals i no se sap encara quan podran tornar. La policia judicial investiga les causes, però com ha explicat a IB3 el cap dels bombers del Parc Insular, José Antonio López, aquest matí, la causa més probable és una mala connexió del gas en les feines que s'estaven fent a l'edifici, que és propietat de l'Ibavi, entre altres el canvi de les cuines a gas per unes altres elèctriques. Al llarg del matí esperam que visitin tècnics de l'Ibavi aquestes obres davant les queixes que hi havia per part d'alguns veïns, unes queixes recurrents de fuites de gas en aquest immoble.
Gràcies, Albert Dedeu. Precisament volem parlar ara de la situació d'aquestes persones que estan desallotjades amb la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Eivissa, Lola Penín. Bon dia.
Hola, buenos días.
Quina és la darrera hora d'aquestes persones que han hagut de passar la nit a fora de casa, d'aquestes 36 persones?
Nosotros desde el primer momento estuvimos presentes para apoyar a los vecinos que ante la situación que estaban viviendo. Se les facilitó alojamiento. Primero estuvieron allí los técnicos mirando, vieron que hay una parte del edificio que no tiene daños estructurales, con lo cual podrían volver a sus casas, pero entiendo que ante el miedo y la situación sobrevenida no estaban para volver a sus casas, así que los vecinos que lo decidieron les hemos facilitado alojamiento. Un total de 16 familias, 36 personas están realojadas.
I sabeu fins quan estaran reallotjades o podran començar a tornar a partir d'avui a casa seva?
Esta mañana tienen reunión con los servicios, con el IBABI, y entonces a partir de ahí, dependiendo de la situación, si los técnicos consideran que pueden volver, pues los que quieran volver, volverán. Nosotros desde Servicios Sociales estamos aquí para dar apoyo en todo lo que necesiten. No vamos a dejar a las personas sin ese apoyo que tanto necesitan ahora mismo.
Mm-hmm. Clar, quin és aquest suport que pot donar l'Ajuntament per a les persones que ho necessitin, que és el que han de fer?
De momento es una ante la emergencia, pues hemos contratado habitaciones en un hotel, bueno, en varios hoteles, y entonces estamos esperando noticias. Los que sean más recurrentes, pues se hablará con el IBABI por si tiene algún piso, porque claro, habrá 3 viviendas que no sea fácil volver porque no están ahora habitables. Y entonces nos coordinaremos con el IBABI y veremos qué solución darle. Lo importante es que ahora tengan un sitio donde quedarse, puedan estar tranquilos y iremos solucionando según las informaciones que nos den los técnicos.
I de bé, estaran pendents durant aquesta jornada de dimecres per veure com es desenvolupen els fets i quan poden tornar aquests residents a casa seva. Lola Penín, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Eivissa, gràcies per haver estat avui amb nosaltres en directe.
Gracias a vosotros. Y ahora mismo lo más importante es la pronta recuperación de los heridos, y desde el ayuntamiento estamos al lado de todos los vecinos de cada día, así que no tendremos problema, nadie se va a quedar sin un alojamiento.
Són ara les 8:39, continuem amb la tercera entrevista de l'Informatiu Matí. Fa ja unes setmanes que les companyies aèries avisen, les aerolínies fan front a un estiu d'incertesa davant l'amenaça de la manca de combustible per la guerra a l'Orient Mitjà. Ryanair, Lufthansa i Volotea ja comencen a retallar vols en un moment en què les principals aerolínies revisen les estratègies, com l'increment de preus en un escenari probable d'allargament de la crisi del petroli. Volen parlar amb el professor de l'UPC, que és expert en trànsit aeri. Òscar Oliver, bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Aquí a les Balears han conegut aquestes darreres hores que els aeroports tindran aquest estiu prop de 48 milions de places disponibles per volar. És un 2,6% més que les oferides l'any passat. Diuen que per aquest estiu el preu del 70% del querosè que necessitaran els avions està garantit i que, per tant, no es preveu a curt termini un gran increment dels costos. Està d'acord amb aquesta tesi?
Bé, sí, és cert que de les companyies aèries i les operacions que es produeixen a l'estat espanyol, del total d'operacions, més del 80% ho fan amb querosè, que és refinat i és produït aquí al mateix estat espanyol. Per tant, en principi, tots aquests vols que s'enlainin de les Illes Balears o de qualsevol altre port de l'estat no haurien de patir restriccions pel que fa al subministrament de querosè. Ara bé, també s'ha de tenir en compte que ens trobem en un context força difícil, amb dos conflictes armats que condicionen clarament el futur del transport aeri. Un és la guerra d'Ucraïna i l'altre és el conflicte al qual feia referència a l'Orient Mitjà. Aquests dos conflictes han obligat a moltes companyies aèries a replantejar-se les seves rutes perquè no poden sobrevolar ni els espais aèris de Rússia ni l'espai aeri de l'Orient Mitjà. I això, en darrer terme, també està encarint, està modificant els preus dels bitllets.
Tot fa pensar, per tant, en un problema més de cost que no pas de subministrament. En quin tant percent es podrien encarir els bitllets que pagaran per volar?
Bé, això depèn de cada companyia. Cal tenir present que les companyies aèries, a l'hora de comprar el bitllet, apliquen recàrrecs, ja sigui per encariment de combustible o per encariment dels costos de producció, dels costos d'operació aèria. Per tant, es fa difícil dir quin percentatge exacte, precís, però, com deies, com bé deies, sí que és cert que l'encariment dels bitllets vindrà més motivat per els costos d'operació que no pas per la manca de combustible.
Senyor Oliver, podem arribar a l'escenari d'una reducció de l'oferta de vols si s'allarga aquest conflicte a l'Orient Mitjà?
Ja s'està produint. Com bé dèieu al principi, hi ha companyies aèries com Ryanair, com EasyJet, com Lufthansa, que estan cancel·lant vols, que estan reduint l'oferta en aquelles rutes, en aquells vols que són menys rendibles. Cal tenir present que les companyies aèries de seguida miren quin és el nivell d'ocupació dels seus avions en una determinada ruta, i si el nivell d'ocupació en termes generals està per sota del 80%, aquella ruta ja no és rendible, ja no és tan rendible. Per tant, sí que ens trobem en un escenari en què en rutes, sobretot de curta i mitja distància, es pot produir una disminució de l'oferta, una reducció dels vols.
I també estaran pendents d'aquestes conseqüències que tindrà els vols a volar aquesta guerra a l'Orient Mitjà. Òscar Oliver, expert en trànsit aeri, professor de l'UPC, gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són ara les 8:43. Continuem encara amb la crònica dels tribunals. El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de l'exassessor Koldo García de citar de manera presencial Francina Armengol en el judici pel cas Mascaretes. L'exassessor d'Avalos argumentava que s'ha generat una contradicció entre la declaració per escrit de la presidenta del Congrés i l'informe policial. La causa arriba avui a la seva 8a sessió. Ho fa amb les declaracions de l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno, i l'excap de gabinet de María Jesús Montero, Carlos Moreno.
Tot quan en el dia d'ahir l'exconseller delegat d'Europa, Javier Hidalgo, negàs a Badona donat 500.000 euros a l'antic ministre de Transports José Luis Ábalos o a l'exassessor Coldo García pel préstec concedit pel govern central a l'aerolínia durant la pandèmia. Hidalgo ha respost amb un doble no a la pregunta de si va donar alguna mena de contraprestació per aquest préstec o si Gómez va ajudar a realitzar-lo.
¿Usted ha entregado 500.000 euros al señor Ábalos o al señor Coldo por el rescate de Europa?
No.
L'antic cap de gabinet de l'exministre d'Indústria Reyes Maroto ha reconegut per primera vegada una reunió de la ministra amb Aldama al Ministeri. També ha declarat com a testimoni de l'exsecretària d'Ábalos, Ana María Aranda.
De los 293 viajes oficiales, en 13 viajes tenemos constancia de que Jessica Rodríguez acompañó al ministro.
Sí, le he preguntado que quién pagaba esos gastos.
Coldo García.
¿Y cómo pagaba Coldo García esos gastos?
A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta a su nombre, una tarjeta de crédito.
Aquesta és la darrera setmana de declaracions de testimonis. 8:45.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Agència de Defensa del Territori ha obert un expedient en 400.000 euros als promotors del camp de polo de Serralina de Campos. La sanció s'ha reduït a la meitat per la legalització de les infraccions detectades. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions abans, però volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'Illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues continuem en circulació lenta, sobretot a la via de cintura en sentit Andratx des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a Carrera Gó i també a l'altura de la Taulera en sentit aeroport, trobant petites retencions a l'altura de la sortida cap a les escoles, cap a la Villeta i cap a Santa Pinya. També a l'autopista d'Inca, centrada a les poligonals, ja hi trobaran retencions fins a entrar a Palmes. Tot per moment. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, les empreses promotores del camp de polo de Campos s'enfronten a una multa de 400.000 euros per infraccions comeses des de l'any 2017. La sanció s'ha posat perquè durant anys van desenvolupar aquesta activitat sense cap llicència i, a més, van cometre una infracció urbanística molt greu. Però la sanció s'ha rebaixat a la meitat perquè l'activitat es va legalitzar l'any passat i s'ha esbocat la construcció feta sense permís. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Els fets es remunten a l'any 2017. L'Agència de Defensa del Territori va clausurar les instal·lacions del camp de polo de Sabarrà Carolina de Campos perquè s'hi feia l'activitat sense llicència, en sol rústic protegit. Les instal·lacions foren precintades, però el 2024 es va comprovar que s'estava trencant aquesta prohibició. Al maig d'aquell any, de fet, les càmeres d'IV3 Televisió hi varen captar un partit de polo il·legal. Ara, l'Agència de Defensa del Territori ha imposat una multa de 400.000 euros a les dues societats promotores d'aquest camp. A més de l'activitat, també se sanciona una infracció urbanística en la construcció d'un porxo. La multa havia de ser del doble, del 800.000 euros, però s'ha rebaixat a la meitat perquè el porxo es va acabar tomant i l'activitat es va legalitzar també l'any passat. Tomeu Tugores és el director gerent de l'Agència de Defensa del Territori.
Durant la tramitació de l'expedient, aquest porxo ha estat demolit per la propietat i en quant a l'escàndol d'Apolo, s'ha produït una modificació legislativa que ha implicat, diguem, la legalització automàtica d'aquest ús o d'aquesta activitat, i per això l'acord del Consell de Direcció que se va adoptar ahir és el que determina la llei en aquest cas, que és l'imposició de la sanció corresponent, però en la reducció.
Les empreses promotores poden presentar recurs a la resolució per via administrativa i judicial.
Sobre aquesta qüestió s'han pronunciat els partits polítics. Més per Mallorca denuncia que l'amnistia urbanística del PP consolida il·legalitats greus com aquestes. El conseller Joan Llodrà.
El gest del camp de Polo de Sabarralina Campos demostra que l'amnistia urbanística del PP consolida il·legalitats greus. La sanció imposada per l'Agència de Defensa del Territori a partir d'una denúncia pública de Més per Mallorca, tot i ser considerable, queda desvirtuada per la legalització posterior del govern Proens. El PP ha convertit la disciplina urbanística en paper banyat.
El PSC també critica que una esmena del PP amb aquest propòsit impedeixi suspendre l'activitat del camp d'Apolos. El conseller Jaume Mateu.
Tot i que s'ha aconseguit aturar part d'aquesta activitat i s'ha reconegut que s'havia fet de forma il·legal, és lamentable que via llei el propi Partit Popular ha intentat legalitzar la resta d'instal·lacions que de fet poden continuar amb el seu funcionament. Això és la mostra més evident d'aquest urbanisme a la carta que practica.
Coalició per Mallorca també ha mostrat el seu desacord i malestar amb aquest procediment, com reconeix el seu portaveu, Toni Sales.
No els abasta que el Partit Popular va legalitzar una activitat il·legal, sinó que ara damunt han fet ampliacions i continuen fent feina sense un títol habilitant. Per tant, això és la màxima expressió d'aquesta prepotència que va contra Mallorca i contra mallorquins.
El GOP també ha dit la seva, els ecologistes denuncien el cas com a exemple màxim d'impunitat i urbanisme a la carta. I a tot això, Arca critica la manca de claredat de la llei de la Serra de Tramuntana i demana més protecció a l'associació i ha presentat al·legacions en considerar que el text és confús i ha de millorar-ne de manera substancial el contingut per preservar el patrimoni.
L'entitat ha criticat la manca de claredat a les competències del Consell Insular i la coexistència de múltiples normatives sense una jerarquia definida. Per això, l'organització ha proposat que la futura llei de la Serra estableixi que sempre prevalgui la norma més protectora. Arca també ha reclamat que tots els municipis tinguin catàlegs actualitzats i exhaustius dels béns patrimonials i es defineixin amb precisió els instruments de protecció del paisatge. Finalment, també ha insistit en la importància de garantir la preservació de la serra i l'ús públic de camins i accessos a indrets tradicionals.
Canviem de qüestió. Un grup de famílies de Binissarem ha iniciat el moviment Descans Digital per conscienciar dels perills dels mòbils entre adolescents. La darrera iniciativa que han incorporat és involucrar els comerços perquè deixin telefonar en cas d'emergència els menors si ho necessiten.
Si els nins no duen mòbil però tenen una emergència, saben que els comerços amb un distintiu concret els atendran. Marian Caravaca és educadora social.
Han demanat als diferents comerços del municipi que s'adhereixin en aquest projecte, i és que qualsevol menor d'edat que necessiti poder cridar a les seves famílies per qualsevol circumstància ho puguin fer.
És una iniciativa molt ben rebuda entre els comerciants, que també defensen que l'ús dels mòbils en edats primerenques s'hauria de limitar. Maria Antònia Mas, de la botiga Verdi Verdesca.
No hi ha cap problema avui en dia. A més, estem molt cèntriques i qualsevol cosa que necessitin.
I l'Ajuntament de Manacor ha començat les obres de reforma integral de la plaça de Sa Torre, una actuació que permetrà renovar completament aquest espai central de la barriada amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat, la funcionalitat i la qualitat urbana.
L'actuació té un pressupost de prop de 580.000 euros i un termini d'execució previst de 5 mesos. Una vegada finalitzades aquestes obres, la plaça de Sa Torre es consolidarà com un espai modern, accessible i polivalent, capaç de donar resposta a les necessitats socials, educatives i culturals del barri. El projecte preveu la supressió de barreres arquitectòniques, la substitució de les xarxes de serveis existents i la millora de l'espai, així com la intervenció en els carrers adjacents de Menorca i Rosselló en els trams que corren per la plaça.
D'altra banda, Buja construirà un edifici nou per agrupar la biblioteca i l'arxiu del poble. És una de les obres que es pot dur a terme gràcies a la inversió del Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca.
Buja rep del Pla d'Obres i Serveis del Consell l'equivalent a la meitat del seu pressupost municipal, fins i tot una mica més. A la darrera convocatòria, 980.000 euros, concretament. Pere Torrents és el batlle de Buja.
Aquest ajut mos permet fer inversions que d'altra manera seria impossible. I el post d'enguany l'han destinat a una sèrie d'actuacions a fer, però la més important ha estat l'adquisició d'aquest immoble que destinarem a arxiu i biblioteca.
És una casa de 340 metres situada al carrer del Castellet i que ha costat 380.000 euros. D'aquesta manera es podran agrupar biblioteca i arxiu en un sol edifici i en l'avantatge d'una zona verda pública al davant, que també han comprat en 250.000 euros més. El president del Consell és Llorenç Galmés.
És una inversió que nosaltres estem molt satisfets de por a veure que s'ha realitzat i que les ajudes econòmiques que estem impulsant des del Consell de Mallorca ajuden a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans d'aquesta terra.
I un darrer punt, perquè el port de Pollença acollirà els pròxims dies 23 i 24 de maig la segona edició dels Sabors de l'Abadia. Es tracta d'un esdeveniment gastronòmic que vol posar en valor el producte local, especialment la tonyina.
Hi haurà mostres de cuina en directe a càrrec de xefs de renom. També altres activitats complementàries per a infants, conferències i visites guiades per conèixer el patrimoni marítim i una col·laboració amb el Centre Oceanogràfic, que portarà continguts divulgatius.
Amb aquesta proposta arribem a les 8 i 55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IBT Ràdio.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9, al moment ara de la cultura. Sonen avui els pianos, tot i que no és divendres, però hi ha una estrena avançada que ha trastocat la cartellera. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Parlant de Michael, el biopic de Michael Jackson.
I que protagonitza el seu nebot, Jafar Jackson.
En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto.
Un jove que tenia 13 anys quan va morir l'artista i que no havia actuat mai fins ara. Ha estat 2 anys estudiant interpretació i preparant les coreografies que conformen la part més interessant del biòpic que, oh, sorpresa, deixa de banda els episodis més foscos de la seva vida privada, com ara les acusacions d'abús sexuals a menors. De fet, n'hi ha que diuen que és un espectacular intent de rehabilitar-ne la figura i el seu patrimoni econòmic, que controlen germans, missers i fills, com ara Paris Jackson, que ja ha dit que la història té més de fantasia que d'altres coses, però que farà feliços els seus seguidors. Diuen que Jafar, el fill de Jermaine Jackson, un dels Jackson's Five, aconsegueix gairebé l'impossible amb la seva interpretació, igual que passa amb Colman Domingo, que fa del despòtic Joe Jackson, el patriarca de la família. Dirigeix Antoine Fuqua, el coneixem per la sèrie L'Equalitzador i per Dia d'entrenament, entre d'altres, i produeix Graham King, que espera repetir l'èxit d'un dels seus projectes, Bohemian Rhapsody, la història de Freddie Mercury, que, tot i passar de llarg també per certes coses, va ser una de les pel·lícules més taquilleres del món, amb 1.000 milions de recaptació.
Vale, tenemos un problema. Hay como un virus o un hongo.
No me diga.
I Michael no és l'única estrena avançada avui. També arriba Turno de Noche, és una pel·lícula que recupera l'essència dels clàssics de supervivència dels 80, amb l'estrella de Stranger Things, Joe Carey i Georgina Campbell, i un Liam Neeson que segueix passant gust de riure's d'ell mateix.
¿Qué le ha pasado a tu ruso, señor? ¿Qué le ha pasado a Oscar?
Eres un fantasma. ¿Verdad?
També a partir d'avui podeu veure L'Horcada, és un thriller sobrenatural d'aquells de fantasmes amb males puces que protagonitzen Amaia Salamanca i Eduardo Noriega. I això és tot de moment avui, Marian. Divendres, però, tornarem amb la resta de renovació de cartellera.
I anar al cinema és una bona opció d'oci, però ja sabeu que demà és Sant Jordi i vos acostam també una proposta per si encara no teniu clar quin llibre voleu regalar.
I és que Editorial Barcino acaba de reeditar imprescindibles la seva col·lecció Espigues en flor i retorn, de Maria Antònia Salvà, els poemaris referencials d'aquesta escriptora, considerada com la primera poeta moderna en llengua catalana. Una dona avançada al seu temps, de casa bona i inquietuds culturals, que de ben petita la van introduir en el món literari literari. De fet, deien que era la nina vaciada dels grans mestres de finals del XIX i que des de ben jove va tenir clar que per escriure havia de sacrificar determinades coses. La investigadora i filòloga Lluïsa Julià és l'encarregada de l'edició d'aquest treball.
Sabia que si es casava s'havia de portar a una casa, que és el que suposava que havia de fer una persona que es casava, que tingués servents i tot el que volguessin, això la privaria de la seva principal objectiu, que era escriure.
Aquesta lluita entre el que s'esperava d'ella i el que ella volia de veritat la va fer caure fins i tot en una depressió, fins que va aprendre, com diria Maria Aurèlia Campmany, l'art de dissimular la saviesa. Se'l va titular un dels seus poemes a les donzelles dels anys 2000 i és un poc més prest als anys 70 quan les feministes, quan les joves poetes, recullen aquest guany.
Hi ha un moment important, un moment clau, que és quan la Maria Mercè Marçal fa un poema en diàleg amb ella, que es diu Furgant per les llibanyes i juntures, i com les generacions actuals, poetes actuals menors de 40 anys, ja han pogut arribar a través de, diguéssim, aquest vincle que Marçal també hi va crear.
La seva veu, la veu de Mallorca, com la definí Carné, ens espera i d'ofresca com el primer dia en aquesta reedició de Editorial Barcina.
I són les 9 del matí. Resumim les qüestions més destacades. D'aquest dimecres ha estat traslladada a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València, la jove de 21 anys ferida en una explosió de gas ahir a Eivissa. Una altra dona de 45 anys continua l'UCI de Can Misses en estat crític i també segueix en observació a urgències l'home de 23 anys estable dins la gravetat. Els fets varen passar a Lloro Baixa en un bloc de pisos socials de l'Ibàbia Can Cantó. I connectem en directe. Alberto Ferrer, bon dia. Quina és la darrera hora?
Bon dia. Un segon home es troba a l'unitat de cures intensives de la Policlínica Vilàs amb diverses fractures. Davant la intranquil·litat dels veïns, l'Ajuntament d'Eivissa ha buscat allotjament per tots ells, 36 en total, després d'un primer examen de l'edifici que va detectar que només 3 dels 22 pisos han patit danys estructurals i la resta dels